A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La tercera de les suites del disc és Zucco di Pomodoro. Comença d'aquesta manera, amb aquest fragment titulat L'alba, i ara estem... Doncs, qui ens escolti la nit segurament se'n podrà fer una miqueta més al carrer que allò. Amb els ulls mínimament tancats, poden anar creant imatges. I estem en el fragment titulat La dona que perd el suc de tomàquet i l'home que la segueix. Igual, tango. Florenci, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
I aquest so està fet amb...
Bé, justament aquest fragment que hem sentit és un dels pocs fragments que no estan fets amb sintetitzadors. La major part dels sons són fets per mi mateix, amb sintetitzadors. Un sintetitzador analògic que té més de 30 anys, de fet, l'MS-20, un cor d'aquells així amb botons i cables i tal... I després un altre sintetitzador més modern, 15 anys té, tampoc molt modern, i que combina sintetització d'estil analògica. Però justament aquest so que hem sentit és un dels pocs casos de samplejat d'un so d'un instrument molt clàssic, els que estiguin al tanto de la música dels anys 60 i 70, el mellotron. Un instrument utilitzat pels Beatles, Strawberry Fields i coses d'aquestes, pels King Crimson, i després per gent de música electrònica com els Tangerine Dream i altres, molt ben utilitzat, que era com un exemple de primer sampler. Per tant, això és com un sampler d'un sampler, com aquests violins i aquestes flautes. És un dels pocs exemples de reproducció de so que ja existeix. Però a mi m'agrada, quan treballo amb electrònica, o sigui, de fer sons electrònics.
Per aquells que els costi una miqueta, sí. Samplejar és...
Sí, samplejar és gravar, extraure... un sample, en anglès, vol dir mostra. O sigui, vol dir treure una mostra de so i aquella mostra, doncs, utilitzar-la musicalment. Llavors, doncs, per exemple, doncs... per reproduir exactament aquell so o per desnaturalitzar-lo. Per exemple, tu agafes un so de... graves un cop de percussió, no? Tump, per exemple, no? I aleshores doncs, pots tallar la part del començament, el tros que fa. I aleshores el que et queda és, i pots fer que la introducció, el que és l'atac del so, sigui lent. Aleshores, doncs, el que teníem com a tump es converteix en mba. Llavors, doncs, allò ho pots anar treballant de moltes maneres. No és la meva manera de treballar que... No acostumo a utilitzar això del sample, és molt poquet.
Tot això té un punt d'artesania duta
absolut
a l'extrem, eh?
Absolut, perquè a més a més...
Perquè això és fet a casa.
Això és fet a casa i a més l'ordinador només està s'ha utilitzat al final de tot per gravar, purament pel que suposa el gravar. Perquè fins i tot hi ha seqüències, seqüències perquè ens entenguem, o sigui, són fragments musicals. Una seqüència és com una pianola, perquè ens entenguem, una pianola electrònica, en la qual doncs, programes...
T'agraïm aquesta capacitat de poder-ho explicar d'una forma tan didàctica.
Que pots programar, però aquesta pianola, jo treballo amb una pianola en què puc anar modificant les notes en el mateix moment.
D'acord, en el mateix moment en què està reproduint.
Exacte, i la gràcia està... Clar, aleshores aquella cosa de dir, per mi no té gràcia una seqüència automàtica, si no pots modificar el so. Llavors, doncs, aquesta pianola electrònica el que et permet, doncs, és anar jugant, canviant el so i,
doncs afegim-hi...
I que tingui una flexibilitat.
Afegim-hi més ingredients. Modificar en base a què? A quelcom que està escrit, a quelcom que està pensat, a la iniciativa i a la inventiva del moment, o la inspiració del moment?
No, no. En aquest cas ja va estar, hi ha una barreja de pla previ, hi ha un guió. Hi ha un guió per l'hora d'estructurar les suites aquestes, doncs tenen una estructura base, i el que sí que és veritat, a l'hora de composar, doncs hi ha una part oberta, perquè si no m'avorriria. O sigui, diguem-ne, marco el començament, en marco el final, els punts, les estratègies temporals, no? Aquí, doncs, vull crear un efecte més humorístic, aquí terrorífic, que hi hagi el màxim de sensacions i emocions possibles.
D'acord, o sigui, el que ja ha pensat és una estructura inicial.
Sí, i unes melodies.
I unes melodies.
I uns ritmes, i vull, per exemple, doncs, que si aquí doncs, ha de tenir un ambient més africà, o aquí més... Això està d'alguna forma previ, tot i que no em tanco a que se'm pugui ocórrer alguna idea que canviï molt... Bé, com en qualsevol obra que és llarga.
Ho pregunto perquè des del punt de vista estrictament allò musical, entès a la manera clàssica,
sí, sí.
Aquí també es composa.
Sí, 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 aquí hi ha composició, clar.
Aquí hi ha composició,
clar, clar,
eh?
Clar, no, hi ha improvisació i composició. Hi ha parts, per exemple, sé que durant, posem per cas, doncs, 32 compassos, hi ha un parell de pistes que hi ha improvisació, però molt marcada per aquests compassos. I amb uns sons, i a més les improvisacions sé que aniran en un sentit. I aleshores, doncs, com en el cinema, vaig fent preses diverses i agafo el que més m'agrada o fragments del que em sembla més interessant pel que ha passat.
Per tant, és una improvisació amb una base molt estructurada.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
una forma. Molt escrupulosa.
Molt escrupulosa, molt escrupulosa. I el que deia m'ha quedat penjat, que avui en dia, doncs, el que és la seqüenciació s'acostuma a fer, doncs, amb ordinador, no? Jo no he utilitzat això. O sigui, la seqüenciació ha estat feta amb seqüenciadors antics, a la manera antiga, a la manera que es treballava fa 40 anys.
Per alguna raó, pel so, per la forma de treballar, per sentir-se més còmode amb tot plegat?
Perquè sempre he treballat així.
Perquè sempre s'ha
treballat. I perquè treballo amb aparells antics. Perquè durant una època molt concreta vaig guanyar bastants diners i em vaig poder comprar uns aparells que encara tinc. I ara, doncs, els aprofito. No em reciclo a nivell d'aparell, sinó fa 15 anys que no em reciclo en absolut, però no em cal. No. Puc fer el que sigui. L'avantatge dels sintetitzadors és que treballen amb so estrictament electrònic. Una altra cosa és que vulguis imitar un so. Vaja, jo, per exemple, a mi no se m'ocorreria mai imitar el so d'una bateria, tal qual és. Jo, per mi, com a exercici, a l'hora de sintetitzar, sí, però a mi m'agrada que hi hagi una bateria. Ara,
es tracta de crear sons.
Exacte, a l'hora de fer un so percussiu especial, a mi que no em portis una bateria, deixa-me-la inventar a mi.
D'acord.
Llavors, doncs, veus que allò és una cosa diferent.
La música electrònica és un àmbit, no sé si dir, més o menys popular, conegut, ignorat.
És molt divertit, això. La música electrònica és... la música està tot arreu. Està tot arreu. I d'alguna manera...
I probablement l'escoltem, encara que no.
Exacte. És la més popular i la més impopular a la vegada. I una cosa que és molt divertida és que sempre ha patit uns prejudicis que han anat variant al llarg de les dècades. Per exemple, als anys 50, si tu deies música electrònica, a la gent el que els venia al cap era un Kandinsky. Els venia intel·lectualitat, avantguarda, cosa rara.
Un punt d'esnobisme també, suposo.
Esnobisme complet.
Complet.
Als anys 60, això va continuar, però es va començar a incloure elements que tenien que veure amb la psicodèlia. A principis dels anys 70, el prejudici que hi havia és que era música de l'espai. Era música de l'espai. I per relaxar-se.
Cert.
Era, o sigui, música electrònica, i la gent, espai. A començaments dels anys 80, dir música electrònica significava cançons tontes, el tecnopop. No mires, Mecano, tot això, clar, que n'hi ha fantàstiques, al tanto. Però, tot el contrari, o sigui, en comptes de música de 30 minuts, cançonetes de 2 minuts, música pop. D'acord. A principis dels 80, a principis dels 90, dir música electrònica vol dir sputz, 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 vol dir tecno, vol dir música per ballar, música I llavors, esclar, dius, a veure, senyors, no pot ser que tingueu el prejudici de que música electrònica és música per relaxar-se i avorrir-se i sigui música per remenar el cul. No, ho pot ser tot. Llavors, doncs, jo, a mi m'agrada tot. O sigui, jo crec que algú que es dedica a fer música electrònica, com que treballes amb la base del so, estàs obligat a tenir els mínims prejudicis possibles, a tenir gust, el teu gust, les teves preferències. Però, esclar, jo quan estic sentint, per exemple, posem per cas, un grup de rock, o no puc evitar estar analitzant el so i pensar com aquell so d'aquella guitarra distorsionada. Ostres, que xulo això, això podria utilitzar... Ho miro des de que...
Sense deixar de tenir coneixements musicals?
Preferim, clar, evidentment. Com més coneixements...
Com,
jo,
perquè,
jo sóc autodidacta.
D'acord, però en Florencia però... haurà escoltat un munt de vegades aquella expressió tan, vaja, tan popular de mira, és que davant d'una màquina tothom fa música, no?
Jo diria, sí, fes-ho. Diguem-ne que esclar, aviam, jo, per exemple, doncs, esclar, quan faig una peça, fem una peça, o amb els Motor Combo, amb l'Elisabeth Gras, que ella síntesi no se'n dedica a fer, però ella experimenta moltíssim amb la guitarra i amb elements electrònics i amb joguines. Ella, és, en aquest sentit, és una mestra, no? Jo no, jo em dedico més a la qüestió de la síntesi. Aleshores, esclar, toquem en un lloc i després doncs, ve un grup doncs, que toquen les guitarres i jo penso, que bé, ja tenen el so fet. Que fàcil. Aquests ja tenen... I el baix, toco un baix, dius, quin so, ja té el baix o el contrabaix. Jo no, jo per fer un so de baix, que està molt bé, que forma part del que
sí, 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 veig, no, no, del repte personal.
Diguem-ne que són disciplines
sí,
diferents.
Sí,
hi ha la
sí,
cosa...
Esclar, el la d'un piano sempre sona com el la d'un piano.
Exacte. No, home, hi ha moltes maneres, però...
Però, bàsicament, és
exacte.
Allò.
La música electrònica, a més, no, a vegades hi ha qui es pensa que això és una cosa molt moderna. En aquest disc no he inventat res que no s'hagi inventat fa 50 anys. La música electrònica existeix des dels anys 20. Hi ha gent que... I aquell Oscar Sala amb el Trautònium als anys 30 ja tenia un aparell que realment podia generar moltíssims sons molt diferents. Vull dir que realment han hagut i fins i tot si anem a parlar fins i tot del techno, als anys 50 el senyor Raymond Scott treballava amb ritmes mecànics d'aquests que farien avergonyir, o sigui, els posaries en una pista de ball, això sí, equalitzant-lo, fent una masterització potenciant els baixos, però no desentonaria en absolut amb el que fa qualsevol DJ de Detroit, eh?
El disc es diu Tanoca. Això és la dansa dels nens de la suite Tanoca. Cada fragment d'aquesta suite té, hem de suposar ja només pel títol, un significat. No hem parlat encara de la denominació dels títols, n'hi ha molts, però comença aquesta suite amb un tract titulat «Davant del nombre de convidats, el Tanoca dubta». Segon, l'atac dels savis sense dubtes. O sigui que vostès es poden gairebé col·locar en la inauguració d'una exposició i pensar en aquests dos conceptes, davant el nombre de convidats, el tenor que dubta i l'atac dels savis sense dubtes, d'aquella gent que sempre té una paraula per tot i sí. No hi ha mai possibilitat de, vaja, de reflexionar a l'entorn de si allò pot ser una altra cosa, perquè no es dona la circumstància.
Ho
preguntava per si, darrere, no sé si dir, aquest so més o menys innocent o aquest so relaxat, hi ha un simbolisme en cadascun d'aquests títols?
Home, aviam, no voldria de cap manera mediatitzar l'escolta del l'oient. A mi el que m'agrada en la música que faig és que cadascú es faci la seva pel·lícula, la seva història. I algun títol ha de tenir. El que sí que és veritat que en els títols, en general, miro de jugar amb la ironia o l'humor i el punt de mala llet que jo pugui tenir, però per rebaixar potser una mica les pretensions que pugui... No sé, em surt així. Hi ha una miro que hi hagi doncs, una certa creativitat en els títols, clar.
El que escoltàvem respon a un procés d'elaboració que ara ens apuntava en Florenci, on, encara que doni la sensació de més d'una veu, i de més de dues, i de més de tres, és una sola...
Sí, és la meva filla, l'Helena Saleses. Ella, doncs, la vaig agafar i li vaig dir, vols col·laborar amb mi? Sí, ella és molt col·laborativa, va estar en l'espectacle de Titelles de Nadal, si recordes, fent el paper de l'Angelet i diversos papers. Ella és bastant actriu. Ara farà Bodes de Sangre, a Barcelona.
Caram!
Sí, bé, doncs...
Doncs bastant actriu ha de ser,
sí, per Bodes de Sangre. Sí, un paper infantil, però molt interessada amb el Federico García Lorca i tot això, és la bomba, no? I aleshores, doncs, aquí la vaig portar enganyada, diguem-ne, vaig fer unes músiques, unes seqüències amb unes melodies, i que s'anaven repetint en bucle, amb unes aturades, etcètera, etcètera, i aleshores li vaig posar els cascos perquè ho anés sentint, que anés entrant dintre d'aquell ambient, i des de fora i li vaig posar el micròfon i pum, vaig començar a gravar i vaig dir, vés improvisant en aquesta base. Ara fes na, 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 i ella ho va fer. I quan es cansa, quan, pal, suficient, la música anava sonant, la música de fons, i ara fes això, i ara fes allò, i ara improviso una melodia. I ella, papa, estic fent un xurro, això és... tu tranquil·la, tu vés fent. Ara riu. Bé, no reia, li vaig fer pessigolles. Yeah. Ara fes un crit, no cridava prou, no la vaig abofetejar, ho juro, no he hagut cap nen maltractat per fer aquest disc. I una vegada feta aquella gravació, que va durar uns 10 minuts, aproximadament, si tu senties allò, doncs, esclar, molt sentit no tenia. Però llavors vaig esborrar tota la música que havia fet jo de fons, tota, vaig incloure una seqüència electrònica, vaig tocar unes percussions, o sigui, hi ha una barreja de sons percussius reals i sons percussius electrònics, justament. O sigui, perquè es vegi una mica la diferència, sons percussius electrònics són els raros, perquè ens entenguem, i els altres doncs, són percussions, uns timbalets que tinc per casa i cosetes d'aquestes, molt que em van portar uns pares del Marroc, bueno, coses. I aleshores vaig dedicar, aquí sí que em vaig dedicar a treballar una mica com el samplejat. Vaig anar tallant i vaig anar organitzant perquè allò tingués un sentit. Vaig anar fent una estructura amb aquelles veus i creant un començament doncs, misteriós, una mica com...
Que, sí,
a tu t'ha recordat...
A mi m'ha recordat l'escena del col·legi de Los Pájaros.
Exacte, sí.
Amb la canalla que cantava dins mentre aquells corps anaven afegint-se darrere de Tippi Hedren i aquella imatge tan bucòlica, doncs, donava aquella...
Escena memorable. I llavors, doncs, aquesta sensació de... Ai, la innocència aquesta, però... Coi, i aleshores, doncs, clar, aquest fragment és com molt tribal i molt hipnòtic, però angoixant. Va tenir una estructura en què realment les veus es van superposant fins a un total, crec que hi havia unes 35 pistes de la veu de la meva filla. No totes alhora, en alguns moments, però es anaven com combinant i bé.
Sí, d'aquí que ens Florenci ens digués, esclar, això no es pot interpretar en directe, això és una obra pensada, feta...
Sí, exacte. Sí, home, de fet tota la... Això és una cosa molt curiosa. M'ho va dir un justament va ser un bateria, això sí, d'un grandíssim bateria, el com es diu ara aquest, Jackie Liebezeit, del grup Can. El grup Can és un grup experimental alemany, però aquest bateria havia tocat amb en Tete Montoliu a Barcelona, era un bateria de jazz, però va dedicar-se a fer això, i ell havia treballat moltíssim doncs, en experiments electrònics i tal, i ell deia, diu, és que són dos arts diferents. L'art de la gravació té que veure amb la pintura, En canvi, l'escena té que veure més amb el teatre. És una cosa diferent. I aleshores el fet de treballar amb colors, anar afegint, és com en el cinema, no? I la música electrònica té molt d'això, o de dibuix animat.
Perquè el que comentava en Florenci és gairebé com si hi haguessin totes les peces d'una maqueta.
Exacte,
per posar,
sí.
D'una maqueta fabricada per un objectiu determinat, que no és una maqueta ja comprada, sinó que és una maqueta que es va fent per ella.
És anar fent, diguem, vejam...
I torno abans, com s'escriu sobre el paper això? Com un escriu sobre el paper que la meva filla cridarà en algun moment, somriurà amb un altre i això ho posaré aquí, o
no,
ho posaré en un altre lloc?
En aquest cas, doncs, realment no ha hagut escriptura. Tenia ja els patrons i els moments en el qual entraven les pistes, els compassos, els teníem molt calculats. Hi ha una estratègia hi ha una estructura del temps molt estricta.
D'acord. I sobre aquesta estructura?
Sobre aquesta estructura anava posant la gravació d'aquella de 10 minuts, que hi havia, doncs, errors. Pobra nena, ella anava sense saber... Ella, quan es va sentir, dic, papa, em faig por a mi mateixa.
I ho pregunto perquè, és clar, les peces es poden posar d'una manera,
es poden posar
d'una altra, i en el procés de creació d'un disc així, no sé si pel cap del compositor penses en tota aquella possibilitat diferent de col·locar aquestes peces.
Exacte, però has de tenir clar un concepte. O sigui, per exemple, jo tenia molt clar el que no volia fer. Sempre tinc claríssim. Les possibilitats en música electrònica són totes. Però com que som totes, no les has d'utilitzar totes. Has d'utilitzar les que a tu et van bé.
Perquè és molt temptador, això? Quan un té un aparell que li permet tantes possibilitats, és tan temptador que un es pot perdre en les possibilitats mateixes de l'aparell que té?
Sí, està claríssim. I aleshores et trobes amb casos que hi ha músics, que sovint són músics que comencen a... que molta de la seva música sembla una demo d'aquell instrument. Sembla, mira, una demo de... No, a mi no m'interessa fer una demo, a mi m'interessen certs tipus de sons. Jo tinc unes sonoritats que m'atrauen, tinc els meus fetitxes.
Hi
ha molts d'aquests sons, o sigui, és cert que, per exemple, no tots els sons són nous. Ja, tinc una... Bueno, el sintetitzador antic que tinc no té programes, eh? Cada vegada has de fer el so. Cada vegada. No és allò de dir, has estat treballant durant...
Sí, no m'ha sortit bé, doncs tornem des del principi fent les mateixes coses.
Exacte, però l'altre sí.
O sigui, un treball manual, vaja.
Sí. I en l'altre sintetitzador, doncs, ja que hagi sentit el disc de Motor Combo reconeixerà sons
que ja eren presents allà,
que eren presents allà perquè formen part del meu univers sonor.
D'acord, és a dir, una personalitat estètica sonora.
Suposo que em surt, m'agradaria pensar que em surt. D'acord.
Aquesta és la suite més nova, Tanoca.
Tanoca és molt nova, sí.
I es diu Tanoca per...
Es diu Tanoca per... em va agradar la paraula, o sigui, al principi era molt més llarg, la paraula Tanoca hi era, i al final va quedar en Tanoca, em va semblar una bona paraula, una bona paraula, sona japonès també, és molt...
D'acord, no tant pel contingut de la paraula,
sinó per com sona, i el contingut
sinó per
també,
com sona.
Perquè penso que, a veure, es podria entendre com una falsa modèstia, no? A dir, ah, mira, ara es fa el Tanoca. No, ni sóc tan culte, ni sóc tan ignorant, sóc com més o menys qualsevol, no? Home, sé qui és Velázquez, per exemple, però vaja, entenguem-nos, no?
Tanoca.
Però sóc un Tanoca.
Suite Sitgetano Oportunista és la segona de les suites d'aquest disc, de la qual n'hem tret... Vaja, segurament hem anat a petar, perquè és el que ens ha agradat més l'atenció de tot aquest seguit de diminutius amb els quals estan definits els tracks, eh? Mambet, Piquet, Tecnet, Classiquet, Muxiganguet, Cosmonàutic.
Thank you.
vinga desconstruïda, ingràvida, onírica, perquè sembla que estiguem dins això, una mena d'espiral.
Cosmonàutica.
Cosmonàutica, sí senyor. Suïts sitja tan oportunista. Esclar, plantejar o arribar a plantejar un tema d'aquesta manera a partir d'un d'aquests referents, que poden tenir molts, això també deu ser... Deu ser una certa complexitat d'abordar i dir, vinga, va, si fiquem sense massa prevenció i a veure què...
A mi em surt de natural. Aquest tipus de conyes, o diguem, forma part de... Jo faig, en aquest sentit, almenys que no sigui un encàrrec, has de fer una música doncs, per un dibuix animat i tal... No, però si jo faig el que a mi em dóna la gana, i en aquest disc realment he fet el que he volgut, doncs m'acosto a tot i fet amb tot el meu afecte. Això sí, jugo en aquest cas, doncs sí, doncs per exemple, doncs hi ha un títol aquí doncs que m'agradaria que no se'l prenguessin malament quan el de les senectuts
la guerra de les senectuts musicals.
Sí, clar, la guerra de les senectuts musicals és una... Podríem dir que és com, potser com una conya amb lo de les joventuts musicals, que em sembla genial, eh? Però va, és com jugar una mica amb Sitges, però de la manera com jo veig Sitges, que sóc una persona que no l'entenc massa. Jo me l'estimo molt, el meu poble, però no... És la meva manera d'entendre Sitges, diguem-ne. Com jo ho veig, no? És com...
Una manera molt singular, eh?
Una manera d'un tanoca. D'un tanoca el més químicament pur possible.
Aquesta suite sitgetana, però, bé, ens deia en Florenci, de retalls d'ara, retalls del passat, retalls de tot arreu.
Sí, exacte. Sí. Hi ha músiques aquí que estan, són de l'any 98, alguns trossos electrònics que són de l'any 98, i hi ha precisament un dels pocs fragments que estan realment seqüenciats, allò que deia de la... amb un ordinador, però no amb un ordinador pre-Windows, un Atari de finals dels 80, amb un programa antiquíssim i que jo no sabia fer anar. Jo no he tingut ordinador fins molt recentment.
I encara hi ha persones que conserven aquest Atari? Per...
Bé, és que això és una gravació que és d'aquella època.
D'aquella època.
És molt antiga i està feta doncs, amb una seqüència antiga i amb l'ajut inestimable de l'Alain Gifos, que és un músic electrònic belga, fantàstic, i ell em va ajudar.
Però esclar, han passat 15 anys des d'aleshores.
Sí.
I això estava emmagatzemat, en Florenci ja pensava en algun moment això ho faré servir per alguna cosa?
Sí. I llavors doncs aquí...
Es pot estar guardat a la nevera.
Home, tinc molta cosa guardada a la nevera. Tinc hores i hores de música i no improvisacions, no? Sinó composicions i estructurats i de tot tipus. I concretament això em va funcionar, em va semblar doncs, que ho podia utilitzar.
Dic, esclar, una mena de Diògenes musical que va un magatzem ple de sons.
Sí, i músiques.
I músiques que en algun moment o altre poden servir per...
Sí. Podria ser, clar, sí. En aquest cas, home, el que passa que...
Suposo que ja hi havia una intencionalitat aquí, però un pensa en tants sons a la vegada i dius, bueno, un dia els agafaré d'aquí, un altre dia els agafaré d'allà, però els tinc més o menys tots al cap com per recordar. Vaig enregistrar tal...
Sí. Bueno, en aquest cas sí, perquè en poques vegades he fet tant la feinada que vaig fer, perquè vaig treballar... Aquí vaig treballar... obra de mi, vaig tenir la santa barra de treballar com un compositor clàssic. Vaig fer una orquestació clàssica. El que passa que aquí justament és un dels pocs fragments en què... En aquí, per exemple, sona un so electrònic i un piano que està enregistrat l'any passat, del concert de... Bueno, no, de l'any passat... Ara no sé si de l'any passat o d'aquest.
Del concert de la Cava del Retiro?
De la Cava del Retiro, en el qual vaig presentar aquesta suite. Vaig presentar, el que passa que va haver-hi molt poca gent i no se'n van assabentar, però bé, està molt bé això també. Està molt bé, perquè és un petit secret, que serem només uns quants. I aleshores, clar, la manera que ho vaig fer, quan vaig tocar el meu fragment, vaig utilitzar, esclar, el playback de la música electrònica i vaig... Jo vaig fer tota la meva santa barra de concertista de piano. I el piano aquell, amb tots els errors i tot, no vaig modificar ni un sol error. Vaig agafar-lo i aleshores, doncs, per exemple, aquest...
Tal com va sonar aleshores.
Tal com va sonar aleshores, aquest piano que sona és el piano sense cap modificació, perquè la gravació és la gravació de la meva càmera digital. O sigui, és el so dolent, que el vaig restaurar el millor que vaig poder, però és el so amb el... amb el soroll de fons. Aleshores, doncs, el que sí que us trobareu dintre del Tanoca és sons molt ben enregistrats i altres no tant. Per exemple, en el Zucco de Pomodoro hi han com se diu això? Hi han pistes en directe que són de la representació a Barcelona, amb el sintetitzador aquell i tal, i el so també està agafat d'una càmera. O sigui, es barregen doncs, sons electrònics molt ben gravats i que he tingut moltes hores per poder-los precisar, i altres que no, i fins i tot amb algun error tocant, allò, i els he deixat. Uh-huh. Doncs, clar, trobes en moments de música que són perfectes. Clar.
Ara hi ha una reflexió d'aquelles molt de músic, la tècnica, el virtuosisme, sí. I en canvi que influenci, diguem-ne, que amb tota la intenció...
No, jo amb tota la intenció de fer-ho el millor que puc, eh?
Sí, jo però és a dir, es deixa, si convé, el fragment que en el seu moment va significar alguna cosa en especial, sí, per mi... es deixa tal com està.
Sí, perquè primer té un sentiment.
Té un sentiment.
Aleshores, doncs, seria com enganyar els poquets que van venir, i reconeixeran de dir, ostres, sí, el paio aquell va fer això, ai, coi. Ostres, i bé, per sort crec que no vaig cometre tants d'errors, eh? Però sí, algun... Doncs sí, ho deixo, no? Deixo tal qual és.
El disc conté, com dèiem, aquestes tres suites, neix d'un projecte ja destinat a convertir-se en disc, neix d'un encàrrec, neix de...
No, perquè el... diguem-ne que discos fets en tinc uns quants. Allò que no... Però bueno, simplement no han tirat endavant. Jo tampoc m'he dedicat molt a vendre'm, no? Uh-huh. I en aquest cas vaig fer aquestes dues suites, una mica doncs, d'encàrrec per la qüestió de les ombres que vam fer amb en Josep Milán i l'equip aquest de la tija vam fer a Barcelona. Aquesta la del Zucco di Pomodoro. La Tanoca, i aleshores doncs va ser dic, coi, tinc el Zucco di Pomodoro, tenia la idea del Tanoca bullint-me dintre el cap i vaig fer doncs a partir d'aquí doncs, bueno, vaig presentar el disc a l'Elisabet li va interessar i bueno, i aquí està, realment ha sigut una barreja de les dues coses. No.
L'Elisabet, que és la responsable d'una petita editorial discogràfica, que és l'Olla Express.
L'Olla Express, però que està tenint ara per exemple en el CCCB fa poc va haver-hi la Setmana de l'Olla. Uh-huh. Perquè, esclar, ella s'ha convertit en un personatge d'una certa rellevància dintre de l'underground.
Ho pregunto per si és relativament senzill. En aquest moment on la música o les obres o l'art es pot divulgar de tantes maneres i a través de tants suports, si plantejar-se l'edició d'un disc és quelcom que ve d'encàrrec, és quelcom que un s'ho pot plantejar, és una cosa que pot tenir una certa sortida o no. Sí, aquestes coses venen molt al cap quan un està fent això.
L'Elisabet treballa amb un sentit molt romàntic
de les coses.
No es tanca, si té un gran èxit tipus Michael Jackson, ella l'acceptarà, diguem-ne, suposo, vaja. Però no és això el que busca. Mira de... ell es dedica doncs, a cercar en gravacions clàssiques de Barcelona principalment, però també d'artistes moderns, i ara de cop ha presentat quatre discs de cop. Un d'ells és...
Clàssiques en el gènere, de l'experimentació...
En gèneres variats. Perquè, per exemple, havia el grup aquest Peruchos, que eren l'Oriol Perucho, a la bateria, un grup clàssic, el primer grup, d'alguna forma, de l'escena laietana a Barcelona, que van actuar al Canet Rock amb en Pau Riba i van ser apedregats. Però després tots aquests grups, tots aquests músics i tal... ella, per exemple, va publicar el disc de Les Anciens, que Les Anciens són músics d'aquesta... com es diu ara aquest... en Joan Saura, que recentment ha traspassat, i ell és un referent impressionant ell i altres, Eduard Altava, no sé ara... No. Mm-hmm. Doncs ella es dedica a recuperar gent que venen del jazz. La banda, per exemple, la banda d'improvisadors de música, doncs, ha sigut un disc que ha tret la Olla Express i són 14 o 15 músics, violinistes, venen de la clàssica, del jazz, i que improvisen amb un director que els marca uns codis d'improvisació. Realment no és free jazz caòtic, uh-huh, sinó que té unes pautes. Això ho ha tret la Olla Express. Ha tret doncs, el de Moisés, que és un grup clàssic de Barcelona, de finals dels 80, que van revolucionar l'escena experimental barcelonina, que es va acabar en sec degut a la mort accidental del guitarrista, i aleshores doncs, el grup va acabar. el meu secular enmig d'aquests, i el duplicat, que és, després de que nosaltres mateixos li insistim, Eli, has de publicar les teves coses, doncs ha publicat un disc de les improvisacions que fa amb el saxofonista Pelayo, no me'n recordo el nom, perquè és un cognom, sempre és un cognom d'aquests navarros, Arrezo.
D'acord, complicat de recordar i sí, complicat de dir.
Ho sento, perdona, Elisabet, no me'n recordo ara del nom del cognom del Pelayo, però sí, doncs, i forma part d'això. Llavors, doncs, és petita, però no tan petita.
O sigui que en Florenci Salesas ha fet el que volia fer i li han editat.
Sí, sí, exacte.
I per fer el que un vol fer, al final acaba fent-ho tot a casa, perquè és l'única forma de controlar tot el procés de l'inici al final?
Home, diguem-ne que si ho pots fer a casa, hi ha gent que no pot. Ara, jo treballo amb el programa amb el que he gravat això, mm-hmm. És un programa de fa 10 anys amb un ordinador que té un... És pre-Windows, pràcticament, l'ordinador amb el qual... Sí, no és un material massa bo. I té la pantalla trencada, també. Vull dir, bueno, ho faig...
Sí. I un, en canvi, no té cap mena de limitació d'hores, de temps...
Home, limitació d'hores sí, perquè faig moltes coses, no?
Sí, però em refereixo que...
No, voto en... Exacte, això sí que és veritat.
Això pot ser un diumenge a la nit, un dissabte al matí, sí. un dilluns al vespre, a l'hora que sigui i quan sigui.
Això sí, o sigui, hi ha moltes hores aquí, però són hores que ningú no ha tingut un encàrrec. Quan et fan un encàrrec de dir, ei, m'has de fer... Em podries fer una música? Per exemple, quan vam fer el Zucco di Pomodoro... O quan doncs has de fer aquest text, has d'escriure aquest text en... Doncs sí, clar, s'ha d'entregar, s'ha de fer l'entrega en temps. Aquí no, aquí tenia el disc aquest, li vaig portar a l'Elisabet, mira.
Aquí és allò de la llibertat absoluta?
Sí, tinc la sort, sí esclar.
Sí. Sí. Que algú pugui dir, he tingut la llibertat absoluta.
Sí, sí, no, aquí sóc el responsable de tot com sona, aquí, de la gran... de l'excelsa qualitat i de l'horror més cafre, jo sóc el responsable.
Un tema per acabar, que l'escolliu mateix, Florenci.
Un tema per acabar, no ho sé, aviam, ostres, així en sec. Potser... Ostres, que no ho sé, ara m'has mort. Potser, mira, saps què? Fem una cosa una mica més humorística, diguem-ne.
Vinga.
El dromedari ajuda el tanoca.
Número de track?
Número de track...
3?
El 3, sí, el 3.
Vinga.
Sí, per exemple. I gràcies,
Tanoca, com els dèiem, una experimentació a partir de la creació de sons, que és, diguem-ne, un dels objectius finals d'aquest treball d'en Florenci Salesas, experimentar i, sobretot, construir sons.
Sí, sí, sí. Una cosa molt antiga, El més antic que hi ha en música electrònica és el que he fet, No, és retroguàrdia, diguem-ne, el que he fet.
Aquest és un món de molts fidels? Un món molt tancat o no?
Home, depèn. Vejam, en Jean-Michel Jarre ho feia i ha fet els concerts més multitudinaris a part, i els més involucrats de la ciutat, a part que ningú li pot passar la mà per la cara a Neró, que va cremar tota una ciutat per tocar la seva lira i sense amplificar. Però dic que sí, que pot ser... Ell feia els sons.
Aquest exemple final està lapidari, per això.
Si en Michel Jarre no pot,
no, o de Neró.
No, no, però que dic que no pot, Neró, ningú li pot passar la mà per la cara, ni en provocació, ni en res.
Ni en res, en absolut. En 10 segons, què va fer Jean-Michel Jarre, però, per projectar la música electrònica d'aquesta manera tan potent?
Bé, perquè realment és molt... És atraient. I altra gent, els Kraftwerk mateix, es van avançar 40 anys a la música que es fa avui en dia.
Però en el cas d'en Jarre crida l'atenció, Sent fill de qui va composar Doctor Zhivago...
Sí, però son pare, en Maurice Jarre, al tanto, ell va ser també, va treballar amb l'Ondes Maternot en la música de...
D'acord, és a dir, també va en el seu dia...
Sí, home, i després, ell ha composat música electrònica, la música de Último Único Testigo, aquella pel·lícula de Peter Weir, tota la música és música electrònica, tota feta amb sintetitzadors i de son pare, i d'alguna manera el pare ve a dir, escolta, xaval, a veure, no fotem, nen, a veure, que jo...
A mi no m'has d'explicar, gran
cosa. Jo fa 30 anys que m'allugava botonets.
Són les 11. Tanoca, de Florenci Salesas. Florenci, gràcies.
A tu, Vicenç, i a vosaltres. Gràcies.
Tornem en 5 minuts. Notícies en connexió amb la xarxa.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.